destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Qué tal? 2 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo, encantat de la vida i encantat i en esperança que vosaltres també estigueu encantats de la vida. Encara que si mireu l'actualitat, a vegades et dius, és difícil estar encantat de la vida, sobretot si et deixes portar per una actualitat que a vegades és violenta i que et posa a prova minut a minut en els detalls més petits. Per exemple, els desplaçaments. Us explico una història, petita, eh? I ara entrarem en feina. Una història que no té més enllà, perquè estic convençut que la comparteixo amb la majoria de vosaltres que utilitzeu el transport públic, concretament Rodalies, a Catalunya. És a dir, que segurament si ara obréssim telèfons, tothom pot trucar i explicar la seva història. Segur, segur, segur! Però la meva és aquesta. 11 de setembre, festiu. Hi havia una mani de la Barcelona per no tant amb tanta gent com altres anys, però hi havia una mani que es preveia que hauria desplaçaments. Com és festiu, evidentment, Rodalies, això no ho preveu, i hi ha menys trets. Surto de la ràdio, quan pleguem de fer el programa, me'n vaig a l'estació de Passeig de Gràcia i vaig agafar un tren. En aquest cas, un tren cap al Prat de Llobregat. Mires el panell d'anuncis, retard. I en aquella situació va pujar de l'andana un home molt enfadat, perquè en una de les anuncis era el tren que anava cap a Girona, des de l'estació de Barcelona s'anava cap a Girona. L'home portava una hora esperant el tren, que posava demorat. Bé, després d'estar esperant una hora, el cartell canvia i posa cancel·lat. Clar, no, imagineu com es va posar l'home. És normal, però que t'ho diguin des de principi. No, aquest tren ja està cancel·lat, busca't la vida. I és el que deia ell. Escolteu-me, si em dieu demorat durant una punyetera hora i canceleu el tren, m'ho dieu i em busco la vida. Però aquest és el cas que hi havia més estrem. Però tota la resta de trens, des del de Vilanova fins al de Sant Celoni, tots els que sortien per i passaven per allà, tots demorats. Recordeu aquesta frase? Més transport públic i menys Lamborghinis. Ho va dir el nostre president, el senyor Sánchez. És el nou eslògan del govern, en aquest cas. I segur que ho heu vist o escoltat, perquè s'està metent precisament un anunci a la tele per fomentar l'ús del transport públic. Aquest és l'anunci.
Si te vas a mover, que sea con clase. Si lo haces en Lambo, quizá te retrases. En transporte público llegas al rato. Te libras de atascos si sale barato. 600 euros te ahorras al año.
Sembla una conya. Us ho dic en sèrio, sembla un acudit. És veritat que necessita un transport públic, és veritat que fa molt el transport públic, és veritat que quan va bé va molt bé, és veritat. Jo sóc partidari i fan del transport públic i l'utilitzo moltíssim. Però, Rodalies, anem a posar els punts sobre les dies, eh? Lo pillas? No entrarem en el bon gust o no de l'anunci, això cadascú que faci la seva. Però, lo pillas? Aquesta frase està portant molta cua aquí a Catalunya, especialment pel que us estava explicant, pel funcionament de Rodalies. A més, si mireu les xarxes socials, hi ha missatges del tipus «Lo que puedes pillar es un dolor de estómago de los nervios porque los trenes llegan con retraso». Aquest seria un. O altres que apunten «No lo pillas porque directamente los trenes no pasan», com el de Cancelar cap a Girona, per exemple. I és que el servei deixa molt a desitjar. Yolanda Grales, com estàs? Tu també ets víctima, en aquest cas, de la R4.
Sí, soc patidora. Però jo em curro en salut i agafo el tren, bueno, que em deixa una hora abans aquí, eh?
Però què és?
problemes.
Què està passant? Perquè darrerament sembla que la cosa ha empitjorat.
Cada dia, gairebé cada dia, no?
Sí, que acaben parlant
que hi ha incidències, i de vegades no hi ha incidències, però igualment hi ha endarreriments, que moltes vegades et posen el missatge com a por atasco en la red. El problema també és que hi ha només dos túnels, i sí que és cert que està saturat. Que això, és una altra,
vale,
això és una altra qüestió. Però, bueno, per posar en context, només en els primers 4 mesos de l'any, són les últimes dades que hem trobat, es van registrar a Rodalies 3 incidències al dia de mitjana, o el que és el mateix, sumades totes, 373 incidències. Aquestes amb incidència, o sigui, que afectava directament a l'usuari. I l'any passat es van produir més de 25.000, tot i que aquesta xifra hi ha sumades a Rodalies, mitja distància, i no totes van tenir repercussió que afectés als usuaris, a l'usuari del servei. I per què hi ha tantes incidències? Doncs, segons les dades del servei de Renfe i també de DIF, la majoria estan relacionades amb la infraestructura que gestiona precisament a DIF. Moltes vegades parlem, em vaig a queixar a la Renfe. Doncs no, molts dels problemes és la infraestructura, que és a DIF. Estem parlant sobretot de problemes amb la catenària o amb la pèrdua d'alimentació elèctrica, i sovint s'atribueix, doncs, a la falta d'inversió que s'acumula des de fa anys. Després, evidentment, hi ha altres que sí que es poden atribuir directament a Renfe, que és quan s'espatlla un tren.
Sí.
I després hi ha causes indirectes, com poden ser els atropellaments, els actes vandàlics o els fenòmens meteorològics. I sobre vandalisme també es dona la circumstància que és a la xarxa de Rodalies, o sigui, és a Catalunya, el sistema de Rodalies de Catalunya, on més actes vandàlics es registren d'Espanya, pràcticament la meitat. Ja sigui per llançament de pedres, per grafitis o per posar obstacles a la via directament. La veritat és que si passeu per Montcada i Forcació, que allà, bueno, aquí, bueno, els trens, hi ha molts que estan aturats precisament pel tema grafitis. Jo he arribat a pujar algun en el que no he pogut obrir la porta perquè el grafiti suposo que era de feia poques hores i, clar,
i no,
el mecanisme
no funcionava.
No funcionava. I per això, clar, ja l'han de retirar.
Però ara que estàs parlant de Montcada, a més a més, hi ha molts més problemes i bastant més greus encara.
Sí, bueno, de fet, a Montcada, i Montcada Bifurcació, a més, hi ha un problema enorme, a més, amb el que segur que algun oient, si és d'allà, ens ho pot dir, per baixar del tren. Això d'entrada, perquè hi ha una distància sideral entre el tren i l'andana, que això s'ha de corregir. I després, a més, al municipi, per allà passen diferents línies de tren, de Rodalies, també d'altre tipus, i el problema és que és al bell mig del poble i amb el risc que això comporta. De fet, són 182 persones les que han perdut la vida en els darrers 40 anys. L'última víctima, recordem, va ser una noia de 17 anys que va perdre la vida quan va intentar creuar la via del tren, i les barreres, això sí, estaven baixades. Va passar un tren, va creuar, però no va veure que venia una altra mitja distància. I aquesta és una lluita dels veïns de Montcada i una reivindicació al soterrament de la línia, en aquest cas de la R2. Ja han començat els treballs, però les obres duraran 7 anys. L'horitzó és llarg. I el que reclamen aquests veïns és que, mentre no s'acabin aquestes obres, doncs es prenguin mesures per evitar que mori més gent als passos a nivell, i també que la gent, doncs, no passi quan no toca. I s'ha posat damunt la taula diferents mesures, que si agents cívics, que si campanyes de prevenció, de conscienciació, a veure si funciona i si arriben alguna en concret a aplicar-la.
Doncs mira, precisament parlem d'aquesta situació i amb aquestes xifres inacceptables amb la Anna Solano, que és membre de la plataforma Tracta Just Soterrament Total. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, com esteu?
No, molt bé. Estem parlant ja de 182 persones que han mort per arrullaments en els darrers 40 anys a Montcada. És que clama al cel, això, aquestes xifres.
Doncs sí, esgarrifa. Qualsevol persona que li diguis, doncs esgarrifa que amb morts evitables, doncs, s'estiguin produint.
Clar. És cert que ja han començat aquestes hores de soterrament, no?
Sí, es veu moviment. Ben bé el que és la intervenció en les vies encara no, però clar, es necessiten aquestes actuacions prèvies per poder començar. I sí, veiem, de moment veiem força ritme i força moviment.
Però clar, això no es fa d'avui per demà.
No.
I el que havíem de pensar és, mentre tot això està en marxa, que continua un pas a nivell, que continua tot aquest risc, què es pot fer? Com es pot evitar, a part de la prudència personal de cadascú, que això és una evidència, com es pot evitar per aquelles persones que es refien?
A veure, com tu deies, a Montcada els passos a nivell és una realitat que tenim dia a dia. Vull dir, qui no viu a Montcada no sap què és això, no? Ens tillen d'imprudents, ens tillen de que no respectem els senyals, però és que aquesta convivència es fa molt difícil. Qualsevol persona que s'hi passi, no cal ni que visqui, que s'estigui una estona, ho comprovaria. Nosaltres ja fa temps que demanem unes mesures que siguin al mentrestant. Una vegada que ja es va dir que se soterraria, que ja hi havia un projecte en ferm, vam demanar un mentrestant. Realment, alguns dirigents de DIF i de Rodalies, quan van veure com eren els passos a nivell, es van posar les mans al cap i es van fer algunes actuacions que van permetre que fossin una miqueta més ample, que els vianants tinguessin una mica més d'espai, perquè els cotxes envaïen pràcticament tot l'espai, i també que els llocs d'espera fossin una miqueta més amples, perquè penseu que ja es poden acumular 50 persones tranquil·lament entre baixada i baixada, o sigui, entre baixada i pujada del tren. Aleshores, es van fer aquestes actuacions, però entenem que no són suficients. Les víctimes ens ho estan dient, a la part dels censurs. Això són les víctimes, però a part hi ha els petits censurs que hi poden haver en freqüència. Per tant, estem pendents d'una altra reunió per tornar a veure quines altres mesures es podrien prendre per evitar, evidentment, els accidents, però també per fer una mica més còmoda aquesta espera, perquè m'estic estenent, però imagineu la situació, que t'estimo la calor que feia, 15 minuts, fins i tot alguna vegada una miqueta més, esperant sota aquest sol.
Tota la solana, i clar, ser allò...
Exacte.
Sí.
De la mateixa manera a l'hivern, quan plou, criatures petites, gent gran amb bastó, a peu dret allà esperant tota aquesta estona, no es fa fàcil. No és senzill, o sigui, a part de la impaciència, a vegades és una qüestió de necessitat.
Deia.
Aleshores, si més no, habilitar unes zones en què l'espera fos una miqueta més amable i més còmoda, evidentment vigilància a poc que es pogués, racionalitzar també, per exemple, això són coses que se'ns acudeix des de la plataforma, però que cal veure si això són possibles, si no, i que els experts ens diguin fins a quin punt és possible o no és possible. Per exemple, racionalitzar el temps de baixada de les barreres, si és possible que no fossin tan de temps. Bé, nosaltres som ciutadans i ciutadanes de peu i podem donar idees, però necessitem que els experts s'ho estudiïn amb carinyo i amb calma i ens donin alguna via de millora per aquest mentrestant.
No sé si ja s'ha plantejat el posar... No, la paraula no seria vigilar, però sí agents cívics o algú que estigués allà doncs, informant o com a prevenció.
Són mesures que se n'ha parlat en moltes ocasions, ara torna a estar sobre la taula. És força complicat que autoritats, és a dir, que policia, Mossos, estiguin allà contínuament vigilant. Entenc que no es poden dedicar tants efectius tantes hores al dia, perquè clar, és que això...
No, però agents cívics possiblement sí, no?
Sí, però no acabem de veure que sigui...
La solució.
Que pot ser efectiu i que pot ser una ajuda, per descomptat. Que sigui la solució o única solució, tampoc ho veiem.
Home, no parlava com a solució, sinó com a pagat fins que arribés al final de les obres, no per intentar, no sé, fer veure o dissuadir.
Intentar
inculcar calma i tot això, per això em referia. No com a solució, sinó com a pagat, no?, de transició.
Estem en valorant, o sigui, des de la plataforma hem fet una mica de valoració de quines mesures podríem proposar i estem pendents de tenir una altra reunió o de plantejar la reunió que tenim mensualment amb tota la taula del soterrament, que es diu, que hi ha una reunió al mes, per tornar a parlar d'aquest tema i convocar una reunió, crec que hi ha prevista ja una reunió amb Adif.
Doncs Anna Solano, de la plataforma Tret de Just Soterrament Total, escolta'm, gràcies per fer-nos una fotografia de la situació ara mateix a Montcada sobre el tema del pas a nivell del tren. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos això.
Un plaer, i així és la situació. Va, de seguida parlarem d'una altra qüestió, parlarem de diners, en aquest cas. Què passa amb aquests joves que volen fer una carrera universitària i no tenen pasta per pagar-la? Doncs han de donar un préstec. De seguida en parlarem d'aquests préstecs aquí a Herrera, a Cope, Catalunya i Andorra. Però abans també tenim un què, i és comprar un cotxe. Igual ho tens al cap, eh? Recordmotor.com, amb cada quilo. Pots entrar a recordmotor.com ara mateix, podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estat. A més, et donen un certificat amb 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe, que a més garantitza la qualitat. Entra ara a recordmotor.com cada quilo, hi ha més de 150 cotxes de qualitat. Recordmotor.com.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Muchos cars. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Tres días.
Momentos.
De toda una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos. Te quiero mucho y te mando un beso.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Yo creo que al final han elegido bien. O sea, las salidas han sido muy fuertes, porque todos los jugadores que se han sido pieza fundamental la temporada pasada, pero creo que Quique, en este caso Quique García, ha hecho también un trabajo fantástico otra vez.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fer un màster o postgrau aplana en certa marina, en certa manera, el camí cap a l'ocupació i a una millora del poder adquisitiu. Són els estudis, aquello que deien estudia! Estudia, que després te'n penedeixes d'haver estudiat. Doncs és exactament això. Doncs el problema és que també suposa un desembolsament de milers d'euros en funció de quina carrera i el centre on vagis a estudiar aquesta carrera, no? Ara bé, quan no hi ha un accés a beques o altres ajuts ni tampoc estalvi suficient, hi ha la possibilitat de finançar despeses estudiantils. És una opció que a poc a poc va guanyant més pes a Espanya. No, guanya pes, Mar Porto, com estàs? Benvinguda.
Bon dia.
També per necessitat, eh? Perquè dius, cada cop hi ha menys estalvi, doncs cada cop la solució és finançar.
Exacte, i aquests préstecs destinats a aquest fi s'han quadruplicat durant la darrera dècada. En concret, el 9% dels usuaris d'entitats financeres asseguren que l'any passat van dedicar els diners obtinguts a través d'un producte d'aquest tipus a costejar-ne la formació, una tendència que s'atribueix a l'interès creixent dels ciutadans de formar-se de manera contínua i especialitzada per adaptar-se a un mercat de treball cada cop més exigent i competitiu. La sol·licitud de préstecs és cada cop més comuna entre l'alumnat que vol cursar estudis a l'estranger o obtenir, per exemple, títols de postgrau en determinats àmbits com dret, enginyeria, empresa i ciències, però també això ha portat un ascens lleuger i sostingut en el temps de demanda d'aquest producte bancari que representa ja el 13,8% de les sol·licituds.
Vale, anem a posar xifres, Marc. Anem a posar maquillatge tot això. De quants diners estem parlant?
Doncs mira, en general s'ofereixen préstecs amb un interès que va del 7 al 10% i per imports des dels 6.000 euros fins als 50.000. I pel que fa als terminis de devolució, en un postgrau s'hi poden anar fins a 5 anys, encara que rarament va a més. Però no només els joves estan darrere d'aquest augment de préstecs estudiantils, sinó també els professionals que ja estan consolidats i que volen continuar estudiant per millorar les seves perspectives professionals. A fi del crèdit responsable, a més, s'aconsella també valorar si els estudis que es cursaran són acord a les expectatives i a les necessitats, si l'entitat bancària és solvent i de confiança, i finalment també doncs, el fet de comparar les ofertes, ja que els préstecs oferts per les entitats d'estudi no sempre diuen que són els millors.
Clar, i és el que oferta demanda, fer comparacions, comparatives, on em dones les millors condicions. En parlem amb una persona que precisament ens pot orientar davant de tot això. Es diu Anna Morales i és responsable del Servei d'Estudis d'SNEF, que és on totes les entitats financeres doncs, fan aquests estudis i acolleixen les seves llistes. Anna, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias. Gracias. Bueno, cuando hablamos de demandar préstamos o pedir préstamos para pagarse los estudios, ¿en qué nos tenemos que fijar?
Bueno, yo creo que es desde ASNEF siempre, como patronal y asociación de las entidades reguladas y supervisadas, nuestro primer consejo es que los estudiantes o los profesionales que acudan a esta financiación vayan a una entidad que esté bajo este paraguas de supervisión del Banco de España. Eso va a dar una seguridad jurídica y una protección al solicitante, pues que le va a dar mucha tranquilidad. En segundo lugar, pues ya entramos en que la empresa o la entidad que con la que van a cursar.
Perdona que te interrumpa, Ana. Cuando hablamos de tranquilidad, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando de que son entidades que hacen un estudio del perfil del consumidor para evitar su sobreendeudamiento.
De acuerdo.
De que tienen unos servicios de atención al cliente y que responden a todas las dudas que puedan surgir con mucho rigor y con mucha expertise, ¿no? Sí, y con mucho expertise. O sea, por esa parte es por dar a los consumidores ese consejo. Es decir, hay muchas entidades que a lo mejor no están reguladas, que no analizan solvencia o que pueden hacer un estudio y eso puede haber un riesgo para ese cliente.
De acuerdo.
Asumiendo más deuda de la que puede comprometerse. Eso por la parte de entidades. Y luego, como consumidor, pues primero, que la empresa con la que van a cursar el estudio pues sea una entidad solvente, que sea el estudio que de verdad se adapta a lo que necesita. Y luego ya entramos en datos económicos. Pues tiene que revisar la TIN, tiene que comparar las TAEs, la tasa anual equivalente, para saber qué conceptos, qué cuotas, qué interés le van a cobrar la entidad que le facilita el préstamo, y comparar ofertas. Eso, claro, eso es fundamental. Y sobre todo que la cuota, pues oye, por todas bajas sabemos que el préstamo se alarga. A cuotas un poquito más altas, pues el cliente va amortizando más rápido. Por eso es importante esa comparativa, ¿no? De financiación.
Habitualmente este tipo de financiaciones, cuando se trata para algo tan concreto como pagarse una carrera, unos estudios, hay ofertas o beneficios especiales. ¿Qué suelen hacer las entidades?
Bueno, cada entidad, nuestros establecimientos financieros de crédito, yo creo que están adaptando su oferta a esa necesidad, ¿no? De financiar los cursos. Puede haber, efectivamente, no conozco toda la oferta comercial que puedan tener, pero puede ser que tengan préstamos ad hoc para financiar estudios. Y bueno, que se están adaptando. Yo creo que como hay un aumento de la solicitud y es una necesidad, yo creo que están adaptando también sus ofertas comerciales a estas financiaciones de estudios.
Bueno, no sé si tendrás datos, pero supongo que habitualmente los jóvenes no suelen tener una fuente de ingresos ni elevada ni regular. Entonces, supongo que son los padres los que suelen pedir este tipo de préstamos, ¿no?
Bueno, pues a ver, no sé si, porque nosotros no recabamos esa información, pero y cada uno diseña su oferta comercial, pero toda esa parte de avales o de qué importes conceden, etcétera, forma parte también de las políticas de riesgos de cada uno de las entidades financieras, ¿no? Pero puede haber necesidad de un aval.
Claro. Hombre, habitualmente cuando te dan un préstamo, supongo que una entidad se asegura, ¿no?, de que pues haya unos ingresos regulares y demás, para sobre todo para realizar esos estudios a los que hacía referencia.
Sí, por supuesto, porque además es lo que hablábamos antes, ese análisis que hacen del consumidor, de la solvencia del consumidor, pues es una exigencia claro. De nuestro supervisor, del Banco de España, ¿no? Del regulador. Entonces, pues efectivamente tienen que ellos que preservar y garantizar que va a haber unos ingresos, pero el cliente y el consumidor, el estudiante, pues tiene que también analizar su capacidad de endeudamiento, ¿no? Bueno, como todos nosotros, si financiamos un coche o financiamos una televisión, ¿no?
Es que a veces tenemos un poco de problema con la educación financiera, que es donde nos encontraremos con esta piedra en función de por dónde lo queramos enfocar. Pero, Ana, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos devolviendo el préstamo para no pillarnos los dedos? ¿Qué es lo que primero deberíamos mirar de nuestra economía?
Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer una especie de presupuesto, ¿no? De analizar qué ingresos y qué gastos, qué compromisos tengo, como para que haya un exceso, haya un sobrante que puedo dedicar a ese préstamo, ¿no? Y el Banco de España, por ejemplo, hay unos portales de educación financiera, de transparencia, que lo explica muy bien. Nosotros también empezamos también a definir términos para que el consumidor y el cliente lo sepa, cómo definir la capacidad de endeudamiento, ¿no? Entonces, yo creo que esas recomendaciones de no exceder un 30%, un 40% de compromiso para préstamos de tus ingresos, pues yo creo que es una regla tanto inicial, ¿no? Para un estudio, pues no son cantidades tan altas, ¿no? Pero para que tú sepas hasta dónde puedo comprometerme comprando un coche o, bueno, la hipoteca es el primero de nuestros compromisos, ¿no?
Sí, suele ser la inversión más bestia de la vida de una persona habitualmente.
Claro, pero bueno, me parece que es buena que ahí el supervisor lo aclara bastante bien y que tienes que analizar tus ingresos, tus gastos, a ver si tienes capacidad de devolver ese préstamo.
Oye, interesante el tema. Oye, Ana Morales, responsable del servicio de estudios de ASNEF. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros y por la oportunidad, ¿no?, de difundir un poco y hacer más educación financiera.
Sí, pues la verdad es que sí que va bien. Muchísimas gracias, Ana. Bé, dit això, de seguida en parlem del que passa demà a Blanes. Demà es presenta el segell Peix Fresc de la Llotja de Blanes i l'Associació Catalana de Dones de la Mar. De seguida en parlarem d'això, d'aquesta associació. Però abans,
a hora de dinar, va,
anem a demanar alguna coseta? Va, tens el telèfon a mà per trucar a Casanovas Catering. 100 anys, què dic? Més de 100 anys servint des del vell mig de Barcelona caterings d'alta qualitat i fiabilitat tant per actes d'empresa com per esdeveniments particulars. Si vols quedar bé, contacta amb el Joan. El Joan és el xef i la tercera generació de la família Casanovas i pots trucar al 658 95 42 01 o pots visitar la seva web casanovascatering.com. casanovascatering.com. Casanovas Catering, la teva millor elecció.
Sí, dime, t'escucho.
¿Qué? Que vas a reservar un sitio para tu cumple, que dejan llevar cosas de picar, pero que luego cada uno paga su bebida. Ya. Bueno, mira, te confirmo esta semana porque me suena que tenía algo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, digo la locución final.
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelta al cole Vision Lab. Ahora gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Sí, solo 59 euros. Serás el más visto de la clase. Más info en visionlab.es.
Estamos aquí con Edith Tort, que es directora comercial de Gracare, empresa líder en la comercialización de sillas de ruedas y de todo tipo de productos que ayudan a mejorar la vida diaria de las personas mayores o con alguna necesidad especial, para presentar, atención, un nuevo servicio de Gracare. Edith, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Cruz, muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿qué servicio es este nuevo servicio de Gracare? ¿Cuál es?
Bueno, el Gracare Home. Como lo has dicho, en Gracare somos expertos en soluciones para cada necesidad, buscando siempre aportar la mayor autonomía autonomía posible a nuestros clientes. Es por eso que hemos incorporado en nuestra oferta un nuevo servicio de adaptación al hogar.
¿Mm? Es el Gracare Home. ¿Y en qué consiste el servicio Gracare Home?
Pues consiste en ofrecer una alternativa al cambio de domicilio. Lo que hacemos es adaptar los espacios de la vivienda para transformarlos en entornos más accesibles para las personas. Cambio de bañera por ducha, inodoro con elevación, mueble de baño y cocina regulables en altura.
Claro, perfecto. Bueno, entonces te quería preguntar, ¿a quién va dirigido Gracare Home? O sea, ¿cuál es el cliente que requiere este tipo de adaptaciones?
Usuario de silla de rueda, como por ejemplo lesionados que de un día para el otro se encuentran en silla de rueda y las actividades de la vida cotidiana se convierten en verdadero reto, como por ejemplo poner una cacerola de agua a hervir. Claro, ahora esta persona utiliza sus manos para impulsar su silla de rueda y como está sentada, la encimera de la cocina queda muy alta. Instalado una cocina regulable en altura, le facilitamos bastante la tarea. Lo mismo pasa con el mobiliario de baño, el plato de ducha, etcétera.
No, además es evitar accidentes, porque imaginaos la cacerola de agua hirviendo. Bueno, supongo, Edi, que otro de los perfiles serán las personas mayores, ¿no?
Exactamente. Llegando a una cierta edad, se hace más complicado entrar y salir de la bañera, poder sentarse en el inodoro o incorporarse después de usarlo. Para poder seguir viviendo en su domicilio, las personas mayores necesitan algo de adaptación y es lo que le proporcionamos con el Gracare Home.
Claro, y los integrantes de la familia, ¿cómo va el tema este?
Bueno, es que también es muy importante porque, claro, tú piensas, si estamos adaptando todo el mobiliario a la persona que va en silla, queda todo inadaptado para el resto de la familia. Entonces, con muebles que se regulan a la altura, claro, facilitamos el acceso a todos los integrantes de la familia.
Y esto es el Gracare Home, porque ¿cuáles son las ventajas de hacer la adaptación con Gracare? ¿Por qué es mejor Gracare que un albañil? Cualquiera de estos que pueda pillar por internet.
Pues muy buena pregunta, Cruz. En Gracare, como decíamos, somos especialistas en la comercialización de productos de ayuda para personas mayores o con alguna discapacidad. Conocemos de primera mano las necesidades de esas personas con dificultades funcionales y les aportamos soluciones adaptadas, soluciones reales. No se trata de poner una barra de baño y ya está. Hay que decidir qué tipo de barra, claro, dependiendo de la patología y las capacidades del usuario, dónde instalarla, etcétera. Lo mismo con la ducha, con una grúa, etcétera. El segundo punto es que ofrecemos un servicio integral. Nos desplazamos al domicilio para realizar el estudio. Gestionamos los permisos de obra. Asesoramos los clientes en la obtención de ayudas y subvenciones. Y por último, realizamos la obra en su totalidad.
Bueno, pues ya los habéis oído. Ya tenemos aquí este nuevo servicio de Gracare. Gracare Home. Bueno, os voy a recordar que Gracare está en Barcelona, en la calle Entensa 165, justo enfrente de la estación de metro, y en la calle Rosselló 157, enfrente del Hospital Clínic. Y en Terrassa están en la avenida Jacquard 56. La avenida Jacquard 56. El teléfono, además en la web lo vais a encontrar todo, gracare.com, y el teléfono 93 490 2629, aunque en la web lo encontraréis todo, gracare.com. Edith, muchísimas gracias.
Gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Aquestes cançonetes que deixen encara una empremta d'estiu, ara que tenim aquestes pluges a sobre les que parlarem després, Encara que la cançó d'estiu era aquella de que hubiera sido si no t'hubiera conocido, la de Karol G. Aquesta és la nostra tècnica. La nostra tècnica, el realitzador, el Marc, ens van dir, no sé, que ho estàs a l'altre. Pues, chico, has vivido en una cueva todo el verano, ¿qué quieres que te diga? Perdona, a ver, que m'estoy yendo. El que anem ara, anem cap a Blanes, perquè la confraria de pescadors presentarà demà un nou distintiu, el que és com un ADO, però dels peixos, en aquest cas. Peix fresc de la Llotja de Blanes. Això per posar un segell, no?, de qualitat i de peix de proximitat. I a més a més, i sobretot presentarà l'Associació Catalana de Dones de la Mar. En parlem amb la Iris Triola Cors, que representa precisament la Confraria de Pescadors de Blanes i sobretot l'Associació Catalana de Dones de la Mar. Iris, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Quin és l'objectiu i quin és el motiu i el per què de la fundació d'aquesta associació?
Bueno, la
l'Associació Catalana Dones de la Mar es va crear ja el 2018 amb l'objectiu de destacar i promoure la contribució de les dones en el sector pesquer i aqüícola, en primer moment. I llavors ja en temps de pandèmia van decidir obrir més el ventall. O sigui, som totes les dones que ens dediquem a l'economia blava.
D'acord. Ja, a més, donar visibilitat a la dona en aquest sector.
Evidentment, la dona hi ha sigut sempre en aquest sector, però sempre hi ha sigut amb un darrer terme. I el nostre objectiu, evidentment, és visibilitzar aquests papers de la dona que serveixin per que siguin models a seguir per les dones i les nenes i les noies d'avui en dia. Perquè era un sector molt masculí, són sectors normalment molt masculinitzats, on sempre s'ha vist la figura dels homes, però ara, gràcies al moment actual que vivim, la dona ja podem triar què volem fer.
Clar, hi ha relleu generacional en qüestió d'economia blava? En aquest cas seria per part femenina. Ja en general ja sé que ja és complicat, però si tractem i posem el focus a la dona, hi ha relleu generacional?
Exactament. O sigui, l'Associació Catalana de Dones de la Mar va a les escoles i aquí la Cofradia de Pescadors de Blanes rebem escoles de totes les edats per donar valor a aquest ofici, per explicar totes, o sigui, no només pesquem, ens ocupem de moltes altres coses. Tenim el projecte Pescaneta, que els pescadors també som escombriaires. Tenim el projecte Life Ecores, que estem recuperant i reforestant boscos submarins. O sigui, és donar un valor en aquesta pesca, aquest peix sostenible, i que per què va lligat, no? O sigui, el distintiu amb el peix sostenible, no? És la nostra idea, no? Tenir cura, o sigui, tenir un consum responsable de peix i tenir cura del medi marí. I tot això ho transmetem als estudiants, a les escoles i a tothom qui vulgui, pues, per fomentar, perquè, com tu deies, hi ha poc relleu generacional, hi ha poca... Ens falta gent perquè treballi. Això més en concret en el sector, perquè en altres sectors, com podrien ser biòlogues, submarinistes, divulgadores, o sigui, hi ha les xarxaires, la gent que treballa a la cofradia, aquí potser el tema del relleu és diferent, no? Que no sigui en el sector pesquer.
És a dir, que és el sector primari sempre és el que... No només el sector pesquer, si estem parlant de l'agricultura, parlem exactament del mateix. Hi ha un problema de la relleu generacional al sector primari força important. Tu creus que pot ser que, a part del coneixement que explicaves, sigui també per un atractiu econòmic? Diuen, és que no veig sortida, o no és atractiu, o és massa sacrificat per anar? Creus que els joves ho poden veure així?
Ho poden veure així, però per això mateix els convidem a explicar-los-hi, perquè és un sector que enamora.
Sí, sí.
Doncs... A mi me va atrapar completament. Jo no vinc ni de família de pescadors, ni molt menys. No? Jo soc d'un poblet a l'interior i a mi, en canvi, em va atrapar la mà. O sigui, és provar-ho, tenir l'opció de saber que és una opció, o sigui, que és una opció més, no? Donar-los aquest coneixement, que poden treballar, o sigui que hi ha futur, és tenir aquest coneixement, preparar-se, i a qui li atrapa per sempre. Això t'ho asseguro.
Doncs Iris Triola Cors, que ara mateix està representant la Confraria de Pescadors de Blanes i l'Associació Catalana de Dones de la Mar. Escolta'm, gràcies i felicitats per la iniciativa i gràcies per la xerra i les explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltíssimes gràcies. Sempre que vulgueu, estic a la vostra disposició.
Gràcies, molt amable. Doncs mira, gaudirem d'això. Ja tenim un segell que es presenta demà i, a més, d'aquesta Associació Catalana de Dones de la Mar. En res, arribem a la una i actualitzarem informació amb el Jorge Bustos i la Pilar Cisneros. I després girarem vista cap a Tarragona. En aquest cas, no parlarem de les pluges, que ja en parlarem després perquè ja cau i encara caurà avui dijous i sobretot demà divendres. Encara ens queda pluja. Però en parlarem del dengue, d'aquest focus de dengue. No és l'únic lloc, eh? El que passa és que ha cridat més l'atenció perquè hi ha hagut uns quants casos, 8-10... focus de dengue autòcton a Tarragona. Això vol dir, quan parlem de dengue autòcton, és que no són persones que s'han contagiat fora de Catalunya, fora d'Espanya. És a dir, jo que han anat a Àfrica, van anar a Perú i han vingut amb el virus. No. S'han contagiat directament a Tarragona per culpa de la picada d'un mosquit. I aquí és on parlem. Parlarem de la sintomatologia del dengue, fins a quin punt ens hem de preocupar, de com podem lluitar de tot això davant d'uns animalons que ja estan molt còmodes a la península Ibèrica per culpa del canvi climàtic, malalties com el dengue, com el Zika, com aquest tipus de malalties que abans, fa uns anys, només les podíem imaginar a Àfrica, a Sud-amèrica, a totes aquestes zones més tropicals, doncs ara ja les tenim aquí i ens hem d'acostumar. No podem erradicar això, no podem erradicar això, s'ha de ser realistes. Però com ho controlarem? Doncs parlem de la sintomatologia i de com controlar o què es pot fer per controlar, sobretot el mosquit tigre, que aquest animaló, que a mi em fa molta angúnia, doncs es pot controlar, en parlem de seguida. Arribem a la una, recullo aquests papers sobre el dengue i mentrestant us anem explicant tota l'actualitat que us interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.